Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Hola, molt bona nit. Són les 9 i gairebé 5 minuts. Esteu sintonitzant Ona Codinenca I ara mateix comença l'Anem a la muntanya. Com cada dilluns, els amics de Tu Jugues acaben de marxar i ens deixen el relleu als mandos d'aquesta emissora. Últim programa del mes de febrer, el més curt de l'any, arriba ja a la seva fi, però el nostre programa d'avui no serà més curt ni més llarg que l'habitual, sinó com sempre. Així que durant els pròxims 54 minuts, acompanyeu-nos, escolteu-nos i diverteu-vos, perquè des de l'estudi de Corinenca tenim a punt un programa molt i molt farcit. Parlarem sempre de les muntanyes i també parlarem de moltes altres coses que tenen una mica a veure amb les muntanyes. Les seccions habituals i cap a les 9:25 l'entrevista central del programa d'avui. Si no esteu... si no ens podeu escoltar en directe, ja sabeu que teniu diferents maneres d'escoltar-nos a través de podcast i les repeticions successives que hi ha a la vostra emissora favorita, que és aquesta, que és Ona Codinenca, el 107.2 de la FM. Òbviament, no puc fer jo sol aquests 54 minuts de ràdio que hi ha per endavant. Tots els membres de l'Anem a la muntanya ja estan davant dels micros verds d'Ona Codinenca. Què tal esteu? Tot bé? Bé la setmana?
Tot bé.
Tot bé. Alguns millors que altres, però...
Em falta el Josep, eh? Tu creus el Josep encara no...
Si no, i mira, fa el salt
unes quantes setmanes. Sí. Esperem que es recuperi ben aviat, sempre ho diem des d'aquí, li donem records. Ens escolta, Teresa? Un dia? Ja. Digue-li que li enviem els records sempre. Des de
cada dilluns, quan arribo, és el primer que faig.
Hombre, molt bé. Perfecte.
Et sembla bé?
Perfecte. I avui veig... la Teresa, has passat per la pèl, no, també? Oi? T'has fet alguna cosa? El Pep Sanz també ha passat?
Sí.
Ha sigut setmana de...
He fet les puntes.
Oi, Pep?
Hem passat el tall a gest.
Només puntes.
Veia bon temps i heu fet esquilada general.
Sí, perquè ara s'acosta l'estiu ja.
Bueno, estem acabant el febrer, però sí, va de pressa això, eh?
20 graus, avui ja...
Sí, avui al migdia...
És que ha fet bo tot el dia.
Sí. Jo ahir al camp de futbol i de plaça vaig veure les màniques curtes, eh? Sí. Vull dir que alguna màniga curta vaig veure, eh? No tothom, però sí que se'n veien, sí.
Hi ha algun exagerat que fins i tot a ple hivern porta màniga curta, eh?
Sí.
Hi ha algun que dius, va, tio, em sembla que també et passes, eh?
Doncs aquella persona, doncs, necessiten així, eh?
Bueno, mira, què vols que et digui? Jo em penso que es passen una mica.
A mi m'agrada molt aquest temps, ara encara no, però sí, cap a finals de març, abril, hi ha que contrastos, eh? Veu gent que encara va amb anorac i gent que ja va amb màniga curta i amb pantalons curts, sembla que sigui per l'estiu.
No saps què posar.
Sí.
Però que amb 5 graus de temperatura vagis amb màniga curta, jo diria que és passar-se.
Sí. La nit encara és fred, encara es nota, el fred de la nit. Sí. I durarà molts dies, eh? Jo me'n recordo Setmana Santes, la nit, fred, eh? Moltes Setmanes Santes, la nit, fred. Bastantes. I per Setmana Santa encara... Aquest any és d'hora.
Mas Marçot, diuen, no?
Sí.
Mas Marçot. No sé si era ahir o abans d'ahir, que la nit encara va... La Gallifa va fotre 4 graus, eh?
Sí, encara baixa bastant.
A la nit refresca. Em sembla que aquesta passada ja han sigut 7 graus, la mínima.
Sí. Però... No, ara fa fresqueta, però el dia s'ha dit que el sol s'està molt bé. Perfecte. Salvem també a Pau Ibarz, Andrés de Peixera. Pau, bona nit.
Bona nit. Bé? Sí.
Molt bé.
Sí. Jo m'he fet metges, per canviar una mica de look, també.
Ara, el Pau faries que no vas a la part bé.
Sí. Mira, un estalvi que tinc. Tot això que tinc. Sí, no,
et fotrà ric, eh?
Sí. Hòstia,
tu. Escolta, tu, que val calés, eh?
Sí, la tonteria, i tant.
El d'Amazon va començar així.
Oi?
Sí. No pateixis, Pau. El Pep ja te'n deixarà algun.
Allà el Girbau en té una pila.
Això, quan el tallis, hi pots passar amb una bossa.
No. Jo... anar a tallar amb el cabell, hosti, és una cosa que no m'agrada, em fa manda. I vaig perquè, clar, és que si no portaria els cabells fins
a mi, més que tallar-me el cabell és tallar... O sigui, afaitar-me.
Afaitar-me també fa mandra.
Cada vegada em fot més mandra això d'afaitar-me, Tu, hòstia,
jo diria el mateix, però jo no m'afaito.
Tu no t'afaites, no? Ja. Jo alguna vegada també havia...
Però un dia o altre ho hauràs de fer una mica, perquè si no anirà baixant.
Sí, però sí que ho fas, no?
Però vaig màquina, no?
Sí,
no m'afaito amb cotxe.
Sí, no, clar. No, però jo també el que passa és que això, quan se't fot blanca, llavors dius, hòstia, fots una...
Però tu passes la màquina quan en quan, no? O com
sí,
passes?
No arribaria fins a els peus, no. També. Sí, de tant en tant. Sí, perquè si no, també faríem, semblaríem a saber què. Però, bueno.
Jo mai m'he deixat barba, eh? Mai. No.
Jo tampoc.
Sí. Tu sí, Joan, tu sí?
Sí. Jo hi va haver una temporada, no sé, quan tenia entre 40 i 50 anys, potser o així, que l'hivern em deixava barba i a l'estiu me la traia. Ho feia cada any. Sí.
O quan alguna vegada que m'he afaitat una mica més del compte feia fred, es nota, eh?
Sí, que es nota. Sí.
La que li creixerà la barba al final serà la jefa si no comencem el programa d'avui.
La jefa... És d'hora, encara, és d'hora.
Què t'has que dir de la jefa? Si no he dit res jo, eh?
No, però Pau, quan no porta els cascos, no, el Pau deia coses...
El Pau et llegeix el pensament.
Sí. Molt bé, doncs, Joan, d'aquests pals avui d'editorial, de què va?
Doncs avui parlarem de la Serra de Collserola.
Home, molt bé. Sí. Que em sembla que està mig tancada encara, no?
Bueno, potser una mica més, perquè
van
ampliar una mica cap a, sí, cap a no, Molins de Rei i Sant Feliu.
Però no sé si la gent fa gaire bondat, jo em sembla que hi van, no? Ja? No. Els primers dies potser sí que no, però ara no sé si...
No sé com va.
Aquella zona, si està tancat, està tancat. Jo pensava que el que no es podia era organitzar esveniments.
No, això segur.
Això segur, sí, però, sí, segur que no es pot, vull dir.
Sí, però vull dir, els pobles que poden no queden dins aquest radi no poden organitzar, però sí que hi poden anar. No, és que estic tancat per tothom.
No ho sé.
A nivell com individual, tampoc. No.
En plan
tampoc?
Privat no estic massa segur. Jo tampoc, teòricament, no estic segur, no.
La majoria de camins estan tancats.
Estan tancats, no? Perfecte, doncs parlarem de Collserola, l'editorial d'avui.
Doncs sí, és un article de la revista Vèrtex que ha escrit la Susana Ginesta i diu: el territori vital metropolità, 15 anys del Parc Natural de la Serra de Collserola. Collserola va celebrar el 19 d'octubre passat els 15 anys de declaració de Parc Natural per part de la Generalitat de Catalunya. Però la protecció del principal pulmó verd de Barcelona i l'àrea metropolitana amb més de 300 milions de 3 milions d'habitants, em fotia 300 jo, va començar fa més temps, per això també fa 25 anys del consorci que el gestiona. Amb la denominació Territori Vital, el Parc Natural de la Serra de Collserola divulga els beneficis de les 8.156 hectàrees i reforça el coneixement de la normativa de les bones pràctiques en aquest espai que rep anualment més de 5 milions de visites. Situat al centre de la serrada litoral catalana i delimitat pel riu Besòs i Llobregat, el Parc Natural de la Serra de Collserola destaca per la seva biodiversitat i per la riquesa geològica i patrimonial, però també per ser un parc natural en una àrea densament poblada. En formen part 9 municipis: Barcelona i Sant Just d'Esvern, el barcelonès; Cerdanyola, Sant Cugat i Montcada i Reixac, al Vallès Occidental; Esplugues, Molins de Rei, el Papiol i Sant Feliu del Llobregat, al Baix Llobregat. I està integrat a la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Amb el Tibidabo, de 516 metres, com a punt més alt, el parc natural té una gran varietat d'hàbitats com l'alzinars, pinedes, matollars, prats, boscos de ribera, ambients aquàtics, conreus i ambients rupícoles. La fauna és un altre dels seus grans valors, amb 1.956 espècies d'insectes, 180 d'ocells, 27 espècies de mamífers, 17 de reptils, 10 d'amfibis i 8 de peixos detectats a la serra. A més, l'espai natural compta amb un ric patrimoni històric i cultural que inclou restes arqueològiques de poblats ibèrics com el de la Penya del Moro a Sant Just d'Esvern o el de Can Oliver a Cerdanyola. Edificis modernistes, ermites romàniques com Sant Medí i masos històrics com Can Montmany del 1780 a Valldoreix, Can Borrell del segle XII a Sant Cugat i Can Fatjó del 1637 a Sant Just d'Esvern, que testimonien l'activitat agrícola i ramadera del passat. Tot aquest patrimoni es dona a conèixer a través de l'educació ambiental en programes com el curs al parc, que posa a l'abast de les escoles un ventall de propostes educatives per a totes les edats i un conjunt d'equipaments que faciliten l'aproximació al territori. I fins aquí la part de l'article que us he llegit, perquè és bastant més extens. Doncs fins aquí l'editorial d'avui. I us llegiré un parell de dites que m'han passat, com sempre. La primera diu: si camines sol, aniràs ràpid. Si camines acompanyat, arribaràs més lluny. I una altra que diu: si pel febrer calent estàs, per Pasqua tremolaràs.
Per aclarir... Gràcies, Joan, per l'editorial. Per aclarir el tema de Collserola, el Raúl Jiménez em diu que els pobles de Collserola que no estan directament afectats s'hi pot anar de 6 a 10. De 6 del matí a 10 del vespre. I fins a 10 persones, es veu. I pel Papiol, Molins, Cerdanyola, Montcada i Sant Cugat estan totalment tancats. Que això deu ser difícil, no? Perquè segur que una part de Collserola deu ser de Sant Cugat, oi? Una part de Collserola deu ser de Sant Cugat. No sé, la frontera no sé com la deu limitar. No sé.
Deu ser el límit del municipi, no?
Sí. No sé.
Bueno,
segur que és complicat. Segur que els límits i això són complicats, també.
Sí, bueno, perquè a més per camins, si vas per camins de muntanya, bueno, esclar, si trobes els agents rurals et diran: tu, per què no pots anar, no?
Clar.
I era cua.
Bueno, clar, es posaran... És difícil, al final, estar allà pendent de...
Sí, és complicat.
Estaran unes hores i, si bon, que hi ha molt tranquil·litat.
Al principi els han tancat amb cinta
sí.
policial, no sé com dir-ho.
Sí.
Cinta
sí, sí.
rural, en aquest cas.
Sí.
A més, si et saltes la cinta, doncs...
A més, és un lloc que...
La gent passa igual.
A més, és un lloc que viu molta gent, eh? Un lloc molt habitat, molt habitat.
N'hi haurà que passaran i n'hi haurà que faran cas.
Hi ha urbanitzacions, per allà al mig hi ha urbanitzacions.
Sí,
tota la gent ha d'anar-hi, ha de passar amb el cotxe, com a mínim. I...
Sí, les planes que s'han cugat, allà hi ha...
Allà hi ha urbanitzacions a dreta i a esquerra.
És enorme, sí, sí. Sí,
sí, que hi arriba quasi bé fins a sobre Molins de Rei.
Sí. Bueno, molt bé. Esperem que se solucionin aquests problemes. Gràcies per l'editorial.
Aquest dia vam anar a la Febró amb uns...
Avencs.
En diuen avencs de la Febró, però que són unes escletxes i tal. I amb una raconada ens vam trobar un senglar mort.
Ostres.
Oh, sí?
Ostres. Sí, i vaig avisar amb uns rurals.
La Febró és cap a Tarragona, no?
Sí, sí. Mm-hmm. És entre Reus i
sí.
Prades,
sí.
més o menys.
Yeah.
Està situat.
A la Mussara, no? Aquella
zona. Mussara, exacte. Sí. Vam sortir de la Mussara, del poble de la Mussara, i vam anar fins als avencs de la Febró.
Jo he anat a fer una via ferrada per allà. Ja. Bueno, fa anys.
Molt ferm, eh? Allò de la...
És maco.
Una cosa estreta i alta, sí. Tu.
Baixa aigua?
No, per allà al mig. Bueno, hi ha una cova, almenys em sembla que és l'única cova que hi ha, i que hi ha al mig, cau aigua i omple un bassalet d'això, que vull dir, si allà hi va haver... A l'edat de pedra hi va haver algú visquent allà, tenien aigua dintre de la cova.
Carai.
Sí, aigua corrent.
Molt interessant.
Ben curiós.
Perfecte. gràcies per l'editorial, la setmana vinent més, segurament també de Collserola. Si hi ha novetats de la peça porcina, també ho direm, també ho direm, també ho direm. I ara la colla de dimecres, el Pep Sanz us llegirà la crònica en lloc del Joan Montbrú. Si us plau, la sintonia.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Montbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Avui anirem a la Serra de Caral i dels Lladres, al costat de Rasos de Peguera, al Berguedà. La Serra de Caral és una branca dels Rasos de Peguera que es troba enlairada sobre la ciutat de Berga. El seu vessant nord està cobert pel bosc de la Baga de Caral, sobre la vall del riu Metge, mentre que pel sud aboca les seves cingleres sobre la vall del Llobregat. Comencem a caminar des de l'aparcament cap a la plaça de l'Església i des d'allà seguim cap a la cova de la Troballa, al peu de la roca Castell Berguedà, fins a arribar a un trencall. Baixem les escales per agafar de nou el camí, ara al mirador de la Garreta, on és la capella de Sant Ignasi, sempre amb un gran panorama al nostre esquerra. Aquí no ho he llegit massa bé. Continuem i per unes escales arribem al mirador de les Guilles. Estupendes vistes dels cingles. Deixem el camí arreglat i continuem pel sender i arribem a la cruïlla de la capella de Sant Joan. Agafem a mà esquerra el PRC-73, amb pendent moderada i amb un tram llarg. Passem pel costat de les parets dels cingles de Caral, que impressionen, amb precioses vistes de la banda del santuari. Deixem els cingles i anem al bosc, per la carena de la Serra de Caral, arribant al Coll de la Mel. Continuant, ruta s'arriba al Coll del Portet, que separa la Serra de la Caral i la dels Lladres. Aquí girem a mà esquerra i comencem a donar la volta a la muntanya per l'altre vessant, tot caminant pel sender de petit recorregut, marques blanques i grogues. De seguida arribem al punt més elevat de la ruta, al cim del Serrat de la Mel, 1.431 metres, des d'on tenim unes bones vistes de la plana de Berga, el Port del Comte, la Tossa d'Alp i el Puigmal, tot nevat. Encara ens falta superar una pujadeta més, la del Collet del Serrat de la Mel. A partir d'aquí, tot el camí és de baixada, fins a un desviament que agafem per entrar al camí de les Aigües, que al final, per un tram llarg i escalonat de fusta, amb sirge de protecció i cadenes, s'arriba al peu del monestir, punt final del nostre recorregut. Una bonica excursió de 13 km 800 metres, un temps de caminada 5 hores 42 i un temps total de 7 hores 26, amb un ascens acumulat de 750 metres. I fins aquí l'excursió de la colla del dimecres. Molt bona, aquesta excursió, per cert.
Moltes gràcies, Pep, per aquesta excursió. Molt maca, has dit, eh?
Sí, sí. És una zona molt... Els Reus de Peguera i la Serra de Caral és espectacular sempre. Però aquesta zona ho és, les obagues aquestes.
Molt maca. Aquesta zona és molt, molt maca i molt ferma. I passem... Gràcies, Pep, la setmana vinent. Gràcies, Josep, o tornaràs a llegir tu l'excursió del Coll de Dimecres. Sí, passem ràpidament amb el Josep Paré. Josep, què tal?
Bé, bona nit, com estàs? Bé, tornem a estar aquí una altra setmana més, a veure què. Anem a posar al dia les activitats que porta el centre excursionista.
Molt bé.
Aquest divendres passat la Mercè de Guapo ens va fer un audiovisual molt maco del cine i les Malvines. Els que van estar-hi doncs, ho van trobar perfecte. I continuem el dia 27, aquest divendres, presentació del tram de l'Oncodines Train al Cívic de Vigues, Josep, de Vigues, que l'altre dia
sí.
Em vaig equivocar i pensava que era d'aquí. I passem al mes de març, que hi ha el mes de març. Tornem, tot recau amb l'Oncodines. El dia 14 hi ha l'últim entrenament dirigit i es va a Montserrat. El dia 22 es fa la petita. I el dia 27, Pep, jo he posat que hi ha l'audiovisual que diu els Pirineus de cap a cap, que el artista és en Pep Sans, que ens farà una explicació, però, bueno, d'aquelles molt bones, ha dit que diu.
Bueno,
home, sí.
Una mica les fotos de la travessa.
La travessa que es troba. Llavors, el mes d'abril, el dia 11, hi ha la prèvia de l'Oncodines, el centre cívic, aquest sí que és el centre cívic d'aquí, tanto. I el dia 18 hi ha la sisena Oncodines Trail. Llavors, això ja quedarà una mica en pau, perquè hi ha un molt moviment que es porta a sobre. Sortint de Sant Feliu, hem de fer una mica de propaganda pels pobles d'aquí, perquè llavors ells ens vindran aquí. L'1 de març, els gafarrons fan una caminada per Sant Martí de Centelles. El dia 15, els de Caldes fan la caminada, la ruta del Salt de Guanta, i el mateix dia 15 també hi ha la travessa Viladrau-La Garriga, que vull dir, llavors la gent podrà tirar o una cosa o una altra. Carai. I de moment això, Pep, és tot.
Pots recordar les dates d'aquesta setmana? És el 27, dia 27 de febrer, a Vigues, presentació dels Cants del Portugués.
Sí, aquest d'això, suposo que d'allò és que, bueno, la gent, com que ja tots els que estan o estem dintre els equips i tot això, ja rebem
informació.
Ja fa dies que d'allò, vull dir que... Perfecte. Però la gent que d'allò no...
Aquest salt d'aguantes, el que vas anar-hi no fa pas massa?
Jo crec que no és el que vaig anar jo.
Però estava per allà.
Sí. Jo vaig anar a un altre que no sé com es diu, té un sobrenom, però crec que no és el d'aguanta. Crec que l'aguanta queda una mica més amunt d'on vaig anar jo, una mica més amunt. Jo vaig anar a un lloc preciós, m'ha agradat molt, Però aquest crec que és
una mica més amunt. Zona, per això.
Sí, és per aquella zona. Moltes gràcies, Josep. Ens trobem el mes de març, ja. La setmana vinent ja serà, estarem instal·lats ja en el mes de març. I on ens instal·lem ara és en les agendes, Joan, oi?
Farem un conte dels que ens explica l'Albert Estengre, i el conte d'avui porta per títol La llegenda de Sant Jordi d'Alcoi. Quan vulguis.
Quan t'estima.
Fa molt i molt de temps, al sud, a Alcoi, vet aquí que estava embarallant-se. Hi havia una batalla campal, hi havia una batalla perquè hi havia els cristians, hi havia els rins, i tots plegats s'esbarallaven d'una manera ferotge, i ara morien uns, i ara morien els altres, i espases, i cops de tot, i bestioles mossegant els uns als... Bé, un desori. Hi havia una guerra encesa entre els sarraïns i els cristians. I tot d'una, enmig d'aquella batalla, es va sentir un tro gros, grossíssim. Tothom va mirar cap al cel. Què passa? Vet aquí que aquell tro venia d'un núvol negre, i en el mig d'aquell núvol negre es va veure com de mica en mica hi apareixia el sol. S'anava obrint, i aquella clariana va ser la porta d'entrada de Sant Jordi. Al damunt del seu cavall, Sant Jordi, cavalcant, va anar baixant corrents avall, anava amb el seu cavall. I vet aquí que Sant Jordi, quan va tocar terra, diuen i expliquen, va començar a barallar-se amb els sarraïns i els va fer fora tots. I gràcies a la intervenció de Sant Jordi, varen guanyar els cristians aquella batalla. Però la cosa és que Sant Jordi, aquell dia, jo no sé com anava, però bé, sí que ho sé, anava massa de pressa. I com va tocar terra, va rebotar, va xocar amb una roca, va caure a terra, i en aixecar-se se'l va veure fer així, i després barallar-se, sí, i va guanyar. Però en veure fer així, la gent que de lluny ho veia va veure que li saltava una cosa de la mà. Quan tot plegat va passar, perquè Sant Jordi havent guanyat, va pujar al damunt del seu cavall i per allà on t'havia aparegut, doncs volant se'n va anar i va desaparèixer, diuen que llavors la gent se'n va anar cap allà. Què li ha passat a Sant Jordi? Què li ha passat? Que què li havia passat? Varen veure que allà a terra hi havia un dit petit que calculen que Sant Jordi va perdre, es va tallar el dit i va quedar per allà a terra, justament en la caiguda, en aquella caiguda massa ràpida. I a mi m'han dit que en allà, no sé si és a la catedral o a quina església, a l'Alcoi, i tenen justament aquell dit. I tothom diu i assegura que és un dit de Sant Jordi. Poca broma, jo hi aniré a mirar-ho. No sé.
L'entrevista de la setmana.
Gràcies, Joan, per aquest conte d'Albert Estrenga. Els fiquem de quan en quan i ens agraden, sempre... Són bons, són sí, llegendes sí. interessants.
La llàstima és que no el veiem, perquè vull dir, quan jo gravo aquests contes són a través de l'ordinador i en allà doncs, surt i se'l veu com ho explica i les expressions de la cara i tot això, no? I ho fa molt bé.
Perfecte, moltes gràcies. La setmana vinent, més, si la jefa ens diu que sí, el posarem al conte. Oh, ah, sí. Hem de demanar permís a la jefa. Hem sentit ja la sintonia d'entrevista d'avui i ja tenim a punt a Pep Sans per dirigir-la. Pep, com vulguis.
Doncs sí, bona nit a tothom. Comencem l'entrevista central del programa avui amb Manel Llenes, que és espeleòleg, i parlarem una mica de tot aquest món que per molta gent doncs, és molt desconegut. Bona nit, Manel.
Bona nit.
Com estàs?
Bé, home, aquí a punt de veure si parlem una mica d'espeleologia.
Home, i tant, tenim moltes ganes.
Ara descansa, ara com que ha acabat ja de treballar, està descansat.
Sí. Doncs res, Manel, comencem una mica als inicis. Bueno, si vols, millor, fem-ho diferent. Parlem de què és l'espeleologia, per si hi ha algun oient que no sàpiga el que és, i després passem a parlar una mica dels teus inicis en aquest món.
Doncs, mira, l'espeleologia és l'estudi del món subterrani i tot el que amaga des de la seva fauna, els seus rius subterranis, les seves formacions tan espectaculars que la gent doncs, se n'enamora, etcètera, etcètera. Tot el que és el subsol, el món subterrani, doncs és el que nosaltres estudiem i en definitiva el que estudia l'espeleologia, que és un esport ciència a la vegada.
Déu-n'hi-do, és realment és un món, l'espeleologia, que se'n parla poc i potser molta gent no li dona la importància que segurament té.
És un món desconegut. La veritat és que de totes les activitats al medi natural, potser l'espeleologia és el més desconegut de tots.
Clar. I, Manel, com van ser els teus inicis a l'espeleologia?
Doncs mira, la veritat és que jo quan era molt petit, una vegada caminant per la muntanya, aquí al massís de Sant Llorenç, amb el meu pare, vaig veure un grup de nanos, que probablement era un curset, que entraven a la cova del Manel, precisament, i
sí, va cridar, em va quedar gravat,
aquella imatge em va quedar gravada, dic, hòstia, jo un dia haig d'entrar i veure què hi ha aquí en aquest món. I res, la meva vida esportiva no em va permetre fer espeleologia fins que no vaig deixar de fer doncs, competicions de gimnàstica. Uh-huh. I l'any que ho vaig deixar, doncs, de seguida em vaig apuntar amb un curset i això era l'any 1991. I bé, vaig descobrir la meva passió, l'espeleologia, i fins que pugui la seguiré practicant.
Tenies ja sabem que és veritat que aquí a Sant Llorenç hi ha moltes coves i s'hi practica l'espeleologia, però vas tenir algun referent de l'espeleologia que
doncs no, la veritat és que no... Bueno, de fet, el meu pare havia practicat espeleologia de petit, però, curiosament, no m'hi va portar mai. però sí que em va cridar molt l'atenció això, aquest grup de nanos que entraven a la cova del Manel, I em va quedar gravat aquí, i en el moment en què vaig deixar de fer gimnàstica, de competició, i vaig tenir temps, doncs de seguida me'n vaig anar de dret a l'entitat excursionista de la qual formo part, a Sabadell, i em vaig interessar pels cursos d'espeleologia, i el primer que vam fer, doncs m'hi vaig apuntar.
Doncs mira, ara que has tret el tema, per la gent que s'hi vulgui aficionar, i com que és un món tan desconegut, com ho han de fer per entrar en el món de l'espeleologia? Quina formació necessita?
Doncs mira, la veritat és que per iniciar-se a l'espeleologia, des dels clubs, els cursos que organitzem, no fa falta cap mena d'experiència prèvia. Són uns cursos pensats per gent que no hagi fet mai res d'espeleologia, comencem de zero, per dir-ho d'una manera, i només es necessita un mínim de forma física. Vol dir que, en priori, està obert a qualsevol persona que tingui ganes de provar-la. Doncs, almenys, els estadis inicials són assequibles per a tothom.
I de quina manera, des d'aquí al centre, o els diferents punts, ja no només aquí a Sabadell, sinó els diferents organitzacions que fan espeleologia, com es pot difondre aquesta disciplina? O com es pot animar la gent també per fer-ho?
Doncs mira, nosaltres, per gent que no ha fet mai res, tenim d'una banda unes sortides que anomenem de descoberta, en què visitem cavitats molt senzilles d'un dia sense cap mena de coneixement de cap tècnica de progressió per corda ni de cap progressió complicada, ben bé per veure el món subterrani doncs, des d'una manera fàcil, agradable, i a partir d'aquí, llavors doncs, ja sí que fem cursos de formació doncs, més complicats, en el qual doncs, s'ensenya a progressar per la cavitat i també per cordes, perquè les cavitats n'hi ha que són horitzontals i n'hi ha que són verticals, i les que són verticals doncs, es necessita instal·lar cordes i, per tant, tenir els coneixements necessaris doncs, per progressar per aquestes cordes. Clar. Llavors, els cursos els tenim estructurats en dos nivells diferents. El nivell 1, que seria on una persona aprèn a progressar per la cavitat i per la corda, i després un nivell 2, en el qual doncs, el cursetista doncs, ja aprèn a manipular les cordes, a instal·lar-les i una mica a ser autònom dins de la cavitat.
Per tant, és important que la gent que s'hi vulgui visionar vagi a tots els centres i s'apunti a aquests cursos, perquè al final no és tan fàcil aprendre, no?, l'espeleologia.
No, la veritat és que l'ideal és començar amb un centre, amb un club d'espeleologia, aquí en el nostre territori, a qualsevol centre excursionista, doncs normalment hi ha un club d'espeleologia, concretament en el nostre, doncs nosaltres encoratgem a les persones a fer-ho a través d'una entitat, doncs perquè no només tenen monitors titulats per la Federació Catalana, sinó que aquests cursos són homologats per aquesta Federació Catalana i et donen les garanties doncs, de rebre els coneixements necessaris per progressar amb seguretat dins de les cavitats. Llavors, nosaltres, per difondre i promocionar l'espeleologia, doncs, a part d'aquestes sortides de descoberta, doncs, també, de tant en tant, organitzem audiovisuals, ponències, exposicions de fotografies i per conèixer-nos, la gent ens pot seguir, per exemple, en el nostre cas, per Instagram, a Espeleoclub Sabadell US, o també a la web www.us.cat.
Molt bé. Clar, dins d'aquestes formacions, segur que deveu resoldre molts dubtes d'alguns dels mites que s'han creat de l'espeleologia. Ens en pots explicar alguns?
Doncs sí, la veritat és que quan et troba gent que no ha fet mai espeleologia, normalment coincideixen la gran majoria de gent en què el primer que et pregunten, però es pot respirar allà baix? És una de les preguntes que més et fan.
Clar.
O si te'n vas tan avall, no fa molta calor acostar-te al centre de la Terra.
Ostres. Vull dir,
surten amb unes preguntes que realment et sorprenen, no? Quan fas espeleologia i tal, perquè és totalment al revés. Vull dir, realment a les cavitats la temperatura normalment és constant al llarg de tot l'any. Vol dir que no, ni de bon tros, a mesura que anem baixant cap avall, cada vegada notem més escalfor, a menys que hi hagi una influència hidrotermal o termal que és molt, molt, molt rara, i ja ens agradaria a vegades, perquè hi ha
caritat
que realment fa molt fred. I amb l'aspecte de tenir por de no poder respirar, doncs sí que és cert que en cavitats petites pot haver-hi un ambient enrarit per culpa de concentracions elevades de CO2 que desplacen l'aire, però això passa en cavitats molt petites i en massissos molt concrets com el d'aquí de Garraf i Sant Llorenç del Munt, en què doncs, es donen aquestes concentracions anòmales de CO2. Les cavitats, quan més grans són, més ben ventilades estan, i quan més profunditat vas, doncs normalment la ventilació és molt bona i no tens cap mena de problema a l'hora de respirar.
Molt bé.
Una pregunta. Jo fa potser 40 anys que havia fet alguna experiència amb espeleologia i havíem utilitzat escales que en deien electrons.
Sí.
Això es fa servir encara o ja ha desaparegut?
Això ja ha desaparegut. Ara la tècnica de progressió vertical és amb corda. Els electrons van ser anteriorment, abans que existissin les cordes, i ara doncs, els electrons han passat a la història.
Llavors,
tota la progressió que es fa és amb corda, i la tècnica de pujada i de baixada és amb uns aparells doncs, que ja estan homologats per progressar per aquestes cordes, i fa que sigui molt més segur i molt més ràpida la progressió.
I té alguna similitud amb el que s'utilitza per escalada? Per exemple, el ràpel amb escalada, potser aquí també seria una cosa semblant?
El ràpel s'assembla, els aparells que utilitzem són una mica diferents, però sí que és veritat que el ràpel s'assembla, el que la filosofia és totalment diferent. Mentre que l'escalada a la corda només et serveix de seguro per si caus. Amb l'espeleologia, per la corda hi progressem i anem penjats tota l'estona.
Tant anant amunt com anant avall, sempre es va amb corda, vaja.
Sí, sempre estem penjats a la corda, de manera que l'arnès també és diferent perquè ens permeti, doncs, això, estar assentats i suspesos d'aquesta corda. I, a més, les cordes també són diferents. Les d'escalada tenen una elasticitat molt gran per rebre caigudes, mentre que les nostres cordes, aquesta elasticitat és mínima perquè no estan pensades per rebre sotregades. Nosaltres no fem caigudes, només progressem per la corda, però no hem de fer cap mena de saque que en diuen amb escalada. Doncs nosaltres no hem de caure.
Molt interessant. I tu com a espeleòleg, ara ja hem parlat de com ho hauria de fer la gent per apuntar-s'hi, però un cop en saps, com a professional del tema, quines són algunes de les descobertes que heu pogut fer perquè la gent vegi que realment és un món molt impressionant?
Sí, un cop nosaltres, a part de la formació de cursets per a iniciar gent, efectivament, doncs també tenim la part d'exploració. És potser una de les més apassionants perquè et poses a cavitats on no ha trepitjat mai ningú aquelles galeries, i això doncs implica que les has de documentar, has de fer el mapa de la cavitat, i no només això, sinó que has de demanar uns permisos a la comunitat autònoma on facis aquestes exploracions, has de presentar unes memòries, després s'han de publicar uns treballs, vol dir que porta tota una sèrie de feina addicional doncs més enllà del que és pròpiament la part esportiva de progressar per la cavitat.
Molt bé. I que, heu fet alguna descoberta d'alguna cova que no hi hagués estat mai ningú? O de... o sí, però al cap de molts anys?
Doncs sí, l'espeleologia té dues vessants. Anar a visitar coves que ja es coneixen, i que llavors doncs, tu ja tens el mapa de la cova, la topografia, que en diem amb espeleologia, i l'únic que has de fer doncs, és anar-te guiant per aquesta topografia i vas progressant per la cavitat, però aquesta cavitat doncs, ja es coneix de fa molts anys i ja l'ha feta molta gent. I després doncs, hi ha aquesta part purament d'exploració de cavitats verges, que no ha estat mai ningú, i que llavors doncs, sí que no tens ni idea cap on et portarà. Tu vas instal·lant la cavitat, has de clavar la roca per poder posar la corda, perquè mai s'hi ha posat mai cap corda, i has d'anar fent el mapa d'aquesta cova. Has d'anar fent el mapa per veure doncs, les direccions que estàs portant, la profunditat que estàs anant, i documentar-ho amb tot els ets i uts del que vas veient, sigui fotogràficament, sigui dels animals que estàs trobant cavernícoles en aquella cavitat, perquè hi ha cavitats doncs, que hi ha animals que són únics al món en aquelles cavitats, perquè estan aïllats de totes les altres. Vull dir, és tot un món, hi ha l'estudi de l'aigua subterrània, etc etc etc. És un món amb un ventall de possibilitats d'estudi molt gran.
Clar, fins i tot podríeu o podeu descobrir i catalogar nous animals que fins ara encara no s'havien descobert.
Doncs sí. Mira, nosaltres precisament en els massissos que estem explorant a Cantàbria, per exemple, la cavitat o en el sistema que nosaltres estem treballant, hi ha quatre espècies que són úniques al món allà, són endèmiques d'aquell massís.
Carai, que això és molt interessant. I la sensació, ara potser ja quan portes unes quantes coves ja no tant, però al principi, la primera cova així verge que trepitges, per dir-ho d'alguna manera, quina és la sensació que et passa pel cos?
És molta adrenalina. La veritat és que se't posa la pell de gallina, tremolen les cames, és molta adrenalina. La que trepitges un lloc que tu ja de seguida ho veus quan no hi ha estat mai ningú, de seguida ho coneixes perquè la cavitat, encara que vigilis moltíssim, sempre deixes traces de les petjades, d'embrotades, i ja no et dic si has de baixar un pou o has de fer un resalt en què has de posar la corda, doncs de seguida ja ho veus si allò algú abans ja ha baixat o no hi ha baixat, perquè els ancoratges que es deixen a la paret o les marques que tu fas amb un ràpel, doncs de seguida evidencien que hi ha passat una persona o no hi ha passat. Vol dir que llavors aquesta sensació del desconegut, de que no sabràs què et trobaràs més endavant, és realment apassionant i és molt, molt emocionant.
I també fins i tot coves que penses que allà dins és una cova petita i després et trobes que és una cova immensa i molts metres, no?, de caiguda, com aquell qui diu.
Doncs sí, mira, avui dia hi ha dos cavitats en el món que tenen més de 2.000 metres de profunditat, estan en el Caucas, però aquí en el nostre país, sense anar més lluny, que és una de les primeres potències mundials en l'espeleologia, tenim una concentració molt gran de cavitats de més de 1.000 metres de profunditat als pics d'Europa, i d'altra banda, Cantàbria és una de les zones també millors del món amb sistemes de cavitats, amb un desenvolupament de galeries molt gran. Llavors hi ha, concretament a Cantàbria, quatre sistemes que superen ja els 100 quilòmetres de galeries. I en el que estem treballant nosaltres en col·laboració amb l'agrupació excursionista de Mataró, que són els titulars de la zona, els que tenen permís per explorar allà, doncs ja ha superat fins i tot l'any passat els 200 quilòmetres de galeries, aquest sistema de coves.
Clar, és que al final, fins ara Fins ara sabem que hi ha aquests 200 quilòmetres, però mentre anem explorant, doncs, segurament anirem descobrint més, no? de metres, fins que no estigui del tot de... doncs, l'hagueu pogut anar descobrint, no estarà... No, ningú sabrà, no?, fins on arriba aquella cova.
La veritat és que aquestes cavitats tan grans no acaben de ser explorades del tot mai, perquè sempre queden racons i raconets que se't passen per alt. Tens moltes bifurcacions, molts trencalls. Llavors, és realment difícil dir que una cavitat de més de 50-100 quilòmetres de galeries està totalment explorada. Sempre, sempre queden racons que no s'han descobert.
Però llavors, una cavitat així deveu necessitar una colla de dies per poder, perquè, clar, 200 quilòmetres i més, vull dir, 200 quilòmetres en pla, fer-los caminant ja porta temps. Vull dir, si et poses dintre una cova que pots tenir dificultats de pujar, de baixar, de arrossegar-te així, això deu portar molts dies, no?
Bueno, en concret, aquesta cavitat, que no és una cavitat, en definitiva és un sistema, nosaltres parlem de sistema quan són diverses cavitats unides, yeah. Llavors aquest sistema que té 200 quilòmetres ara a Cantàbria, que es diu Alto Tejuelo, doncs té més de 20 entrades diferents, més de 20 cavitats,
yeah.
I llavors hi ha molts grups a la vegada treballant-hi. Hi ha grups de Madrid, de Burgos, de Bèlgica, francesos, nosaltres... Mm-hmm. Llavors hi ha molta gent treballant i cada un treballa amb una cavitat diferent, tot i que ja estan unides entre elles,
yeah.
I llavors doncs, tothom està avançant en direccions diferents. Que és un autèntic laberint de galeries, no només... En horitzontal, uh-huh. sinó en diferents nivells de profunditat,
yeah.
en què a cada nivell de profunditat doncs, hi ha tot un entrellat de galeries comunicades entre elles. Uh-huh. Llavors, això fa que realment la complexitat que té aquest sistema és que pràcticament sigui impossible que l'acabis mai d'explorar del tot, perquè sempre queda una incògnita penjada que has d'escalar per arribar-hi o que queda amagada darrere un bloc que quan treus el bloc, doncs per allà té continuació. No s'acaba mai. La feina en aquestes cavitats tan grans no s'acaba mai.
Clar, i en moments de molta pluja, per exemple, pot ser que algunes d'aquestes cavitats quedin inundades, no?
Sí, efectivament. Una de les coses que hem de tenir més en compte i més present és la meteorologia, quan anem a aquestes cavitats, en la qual encara hi ha el nivell més baix i circula el riu. De fet, les cavitats és el desguàs de tota la muntanya, tota l'aigua que s'absorbeix a la muntanya en un massís càrstic, que és un massís que ha de tenir una roca determinada que afavoreix la formació d'aquestes cavitats, roca que es dissol amb l'aigua i que va fent tots aquests conductes, sí. Doncs, efectivament, tota l'aigua que cau en el massís s'infiltra i no hi ha rius en superfície. Tots els rius circulen sota terra. Llavors, s'ha de tenir molt de cuidado en els nivells on circula el riu, doncs, de no progressar-hi tu quan hi ha previsions de fortes pluges, perquè, efectivament, doncs, pots tenir un ensurt molt gran.
Com us orienteu a dintre la cova? Perquè la brújula funciona o queda tonta?
Sí, la brújula funciona. El que no tenim és comunicació amb l'exterior. Això sí que, si no posem un cable telefònic des de dalt fins a baix, no tenim comunicació. Hi ha altres aparells que també per ones poden emetre i comunicar-te amb una espècie de telèfonos de l'exterior a dintre, però són molt més complicats. Però si no fas cap mena d'aquests sistemes, el que no tens és cobertura en absolut, no tens comunicació, per tant, estàs totalment aïllat. És un dels riscs més grans que té l'espeleologia, l'aïllament, perquè trencar-te una cama aquí fora que no és res, ve l'helicòpter o l'ambulància i se t'emporta, doncs allà dintre trencar-te una cama és una aventura terrible. Vull dir, fins que no ve l'equip de rescat, aconsegueix evacuar-te d'allà fins a fora i allà et ve a buscar l'helicòpter, doncs poden passar a vegades de dies a fins i tot alguna setmana, en funció de la complicació que tingui la cavitat i de la profunditat o lo lluny que estiguis de l'entrada on hagis tingut l'accident.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. La veritat és que moltes coses a tenir en compte i a valorar per la gent també que vulgui entrar en aquest món, que són coses que heu de tenir en compte. Manel, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista tan interessant.
A vosaltres.
Hem d'acabar-ho aquí.
Molt bé.
I res, molta sort i que molta gent s'animi a provar aquesta disciplina que és tan, tan interessant.
Doncs moltes gràcies.
Vinga, bona nit.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Falten pocs minuts per acabar el programa d'avui. Com sempre, dediquem a l'espai del temps. Però avui no hi ha molta cosa a comentar. Tot al contrari. Acabem de passar un cap de setmana molt tranquil, mirant dades i veient els espais del temps de la televisió. Tot sembla indicar que ha estat el cap de setmana més tranquil des del mes de setembre, meteorològicament parlant, eh? Meteorològicament parlant, des del mes de setembre ha estat el cap de setmana més tranquil, moltíssim sol, un sol que tothom deia quin sol més maco, la gent, jo crec que tenia moltes ganes de sol, la gent tenia moltes ganes de sol, i molta tranquil·litat meteorològica. Per què? Doncs perquè el famós anticicló dels Açores, que durant tot l'hivern ha estat en una posició que no és la seva. Els Açores no hi era, el famós anticicló dels Açores durant l'hivern.
Estava de vacances per un altre lloc.
Estava més al sud del normal, i això va permetre que moltes perturbacions ens afectessin de ple. I l'anticicló dels Açores s'ha situat una mica més cap a l'est, el que toca, està bastant situat al centre de la península ibèrica, i això és sinònim d'aquest temps tan estable que hem tingut aquest de setmana i avui també. Avui ha fet un dia també molt assolellat i amb unes temperatures que al migdia s'han disparat per sobre dels 20 graus en moltíssimes zones del prelitoral. I com continua aquesta setmana? Quin temps farà? Doncs sembla que l'anticicló durarà una mica. Està ben instal·lat i sembla que ja està bé i no es mourà gaire. Demà tindrem la mateixa situació, gairebé que avui, unes mínimes de 6-7 graus. A la nit encara fa fred, òbviament encara fa fred, som al febrer i el fred durarà bastantes nits més, almenys fins d'abril o així, un mes o dos de nits fredes les tindrem seguríssim. I demà les temperatures màximes poder un grau encara més altes que les d'avui. Crec que oscil·larem 22-23 graus a moltes zones del prelitoral. Dimecres, hi ha una petita variació amb el temps, molt petita, i és que aquest anticicló que us comentava se'n va una mica més al nord i farà que entri una mica de vent de mar, vent de llevant. Molt poca entrada. Gairebé imperceptible. Però això què farà? Baixar un pèl la temperatura, i això també farà que hi hagi una mica de núvols